Molt bona tarda, benvinguts a aquest debat jove especial eleccions municipals 2019, un debat organitzat doncs, per Vinyet Media i Ràdio Vinyet amb la intenció d'apropar la política municipal als joves de la vila. Un debat que esperem que sigui decisiu per acabar de reflexionar sobre les polítiques de joventut que proposen les diferents formacions polítiques. Per aquest motiu, doncs, se'ls va demanar als membres participants del debat que els seus representants, els representants del 19, un debat organitzat doncs, per Vinyet Media i Ràdio Vinyet amb la intenció d'apropar la política municipal als joves de la vila. Un debat que esperem que sigui decisiu per acabar de reflexionar sobre les polítiques de joventut que proposen les diferents formacions polítiques. Per aquest motiu, doncs, se'ls va demanar als membres participants del debat que els seus representants, els representants del 19, un debat organitzat doncs, per Vinyet Media i Ràdio Vinyet amb la intenció d'apropar la política municipal als joves de la vila. Un debat que esperem que sigui decisiu per acabar de reflexionar sobre les polítiques de joventut que proposen les diferents formacions polítiques. Per aquest motiu, doncs, se'ls va demanar als membres participants del debat que els seus representants, els representants de les formacions polítiques, tinguessin entre 18 i 25 anys i que, a més, estiguessin a les llistes de la formació.
Tot això, hi ha tres formacions, la Nou Horitzó, la de Ciutadans i la dels Comuns Verds, que ens porten representants que superen els 25 anys, ja que no tenien cap menor de 25 a les seves llistes. Així doncs, els presentem. Alberto Martínez, 23 anys, número 15 del Partit Popular de Sitges. Nàdia Viana, 25 anys, número 4 de Sitges Grup Independent. Òscar Zambrana, 28 anys, número 6 dels Comuns Verds de Sitges. Sergi Pomares, 27 anys, número 6 de Ciutadans Sitges. Josep Van Gorkom, 23 anys, número 11 de Junts per Sitges. Martí Sáez, 21 anys, membre del Jovent Republicà i número 10 d'Esquerra Republicana de Sitges. Xan Urià, 21 anys, número 22 del Partit Socialista de Sitges. Adrià Enríquez, també 21 anys, número 23 de Guanyem Sitges. Ariadna Fons, 26 anys, número 3 de Nou Horitzó. Daniel Brinyez, 23 anys, número 4 de Solucions. I Maria Fernández, 19 anys, número 12 del Margalló. Cal mencionar que el Partit Europeista de Sitges i Podemos han estat convidats, però han decidit no assistir-hi per X motius, que pot ser els anys dels seus candidats.
El format del debat estarà dividit en tres blocs. El primer és un dels temes que més preocupa i és el de l'habitatge pels joves. El segon ens centrarem en conèixer les propostes que ofereixen les formacions polítiques en educació, esport i oci i per últim tractarem l'ocupació juvenil. El temps d'intervenció de cada representant serà de 2 minuts per bloc. Tot i això es demana doncs, brevetat en les intervencions per poder crear moments de debat on cada formació pugui rebatre o contrastar les idees dels altres. Per tant, 2 minuts teniu per bloc. Recomanem un minut a exposar i un minut per poder això debatir, però bueno, que cadascú s'organitzi com consideri oportú.
I un cop finalitzi hi haurà una estona de micro obert per vosaltres perquè el públic assistent pugui preguntar als representants de les diferents formacions les qüestions que consideri oportunes, ja siguin preguntes individuals per a cada candidat o preguntes generals. Abans de començar volem agrair a l'equip tècnic que tenim avui, al Mario Rodríguez, al control de so i dels cronos, i a la Clàudia Vidal a la càmera. També a Escena Sonoritzacions per cedir-nos els micròfons i la taula de so, al Casino Prado Suburense per cedir-nos els altaveus i, per suposat, a l'Ajuntament de Sitges per cedir-nos aquest preciós espai.
Bé, l'ordre de les intervencions l'hem sortejat a les 7, una mitja hora abans de començar, i ha quedat així. Començarà Guanyem Sitges, seguit de Comuns Verds de Sitges, Junts per Sitges, Esquerra Republicana, El Margalló, Ciutadans, PSC, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent, Partit Popular i, per últim, Solucions. Així doncs, comencem el primer bloc, l'habitatge pels joves de la vila, un dels temes doncs, que més preocupa la ciutadania, com hem dit, sobretot per l'elevat cost econòmic que pot suposar un lloguer per un noi o una noia que vol començar a viure sol i que al mateix temps compta que pot comportar la fugida del jovent sitgetà amb tot el que pot comportar per la vila de Sitges en un futur. Així doncs, Guanyem Sitges, Adrià Enríquez.
Bé, hola, bona tarda. Bé, primer de tot agrair la presència i el convit en el debat, en aquest debat realment protagonitzat pels joves en una iniciativa de Vinyet Media realment que demostra que el jovent realment té la capacitat d'autogestionar-se quan més ho necessita. En tema d'habitatge, bé, l'habitatge, tots estarem d'acord, és una de les principals problemàtiques de Sitges. De fet, és una problemàtica global, però la inacció del govern municipal en els últims anys ha agreujat el problema. Les joves, amb el nostre baix nivell de recursos i a causa dels preus abusius de la lloguer d'habitatge, estem condemnats a, normalment, l'èxode del municipi. Això realment ens preocupa bastant i nosaltres com a Guanyem realment volem acabar amb aquesta tendència reguladora dels preus del lloguer. Però específicament per jovent, que és el motiu d'aquest debat, nosaltres parlem de la residència de joves. Bé, la residència de joves és una idea basat molt en països centroeuropeus, bàsicament, que seria la creació d'un espai, un espai públic de l'Ajuntament, una residència en la qual el jovent, en les etapes primeres de postobligació, d'estudis postobligatoris o les primeres edats de feines remunerades, podrien anar a viure a un cost mínim o sota zero, bàsicament finançat per l'Ajuntament, en el qual es podria començar a desenvolupar personalment i lliurement les seves pròpies vides.
Molt bé, un minut i donem pas ara als Comuns Verds de Sitges, Òscar Zambrana, el seu número 6. La seva formació afirma ser una de les més feministes i la que més mira pels joves, però avui ens porta un home de 28 anys. I a part d'això, vostès en el vostre programa parlen de sostenibilitat. També en l'habitatge on defenen un pla de xoc. En què consisteix tot això?
Bueno, en primer lloc, gràcies a l'equip de Vinyet Media, Radio Vinyet, per convidar-nos. Nosaltres, aquí hauria d'estar avui asseguda la Carla, la Paula o la Daniela, i no han pogut estar aquí perquè són joves, treballen i treballen en feines precàries, estudien i treballen. Parlant de l'habitatge, jo vull recordar que el Pla Local de l'Habitatge, que el govern va fer seu dient que seria el seu full de ruta que per cert no hem vist per enlloc, aquest pla anunciava dues realitats que malauradament s'estan confirmant. La primera, que la població de Sitges majoritària és a la franja de 45 a 60 anys, per tant, que Sitges envelleix. I que la principal causa d'això és la fugida de la gent jove cap a altres municipis. Vostès creuen que el preu del lloguer és assequible per a la gent jove? La segona cosa que ens deia aquest pla era que s'està produint un greu impacte en el preu del lloguer degut a l'habitatge d'ús turístic. També que no s'havia fet cap promoció d'habitatge els darrers anys. I ara els que han estat governant se'n recorden del problema. No tenen cap credibilitat. Pels Comuns Verds el dret a l'habitatge és fonamental. Per tant, proposem ajuts al lloguer jove, reserva per a joves d'un 50% per a futures promocions d'HPO i el nostre programa Sitges Lloga, i és que a Sitges tenim habitatges buits que no es volen llogar, bé perquè estan per reformar, perquè els propietaris tenen por o perquè estan al mercat del lloguer turístic, a vegades il·legal. Nosaltres incentivarem la incorporació d'aquests habitatges al mercat del lloguer jove, amb ajuts fiscals, amb reformes, amb la supervisió i control i l'assessorament de l'Ajuntament.
Molt bé, torna ara per Josep Van Gorkom, número 11 de la llista de Junts per Sitges. Quins canvis proposa la seva formació respecte a la gestió de Rosa Tubau al darrer mandat? Més tenint en compte que Junts per Catalunya va votar al Parlament en contra de demanar a l'Estat que els ajuntaments poguessin regular el preu del lloguer. Això beneficia o no beneficia els joves de Sitges?
Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la iniciativa. Un dels principals eixos del nostre programa és el dret a viure a Sitges. Des de Junts per Sitges reconeixem la situació actual i coneixem el problema i el volem erradicar. Com ho volem fer? Amb dues premisses clares. Per una banda, el que seria la promoció de l'habitatge públic. I per altra banda, el fet de que el sòl de Sitges no es ven. El sòl que és actualment municipal ha de seguir sent municipal. Inclús pel dret de retracte i tanteig hauríem d'intentar adquirir-ne de nou. L'Ajuntament de Sitges ja ha estat treballant en un pla d'habitatge social, com mai s'ha vist, 650 habitatges de públic i de lloguer, per cert que s'ha aprovat per unanimitat al ple municipal. I a més també tenim la intenció de triplicar les ajudes pels lloguers actuals, de 300.000 euros que hi ha actualment, tot i que anteriorment en 85.000 ja ha augmentat aquest any, a més de triplicar-ho a 1 milió d'euros d'ajuts. Tot això, òbviament, molt centrat a tant a tots els col·lectius més necessitats, però també als joves i absolutament a tothom, a totes aquelles persones que necessitin que no arribin al llindar mínim. També veu comentar a l'entrevista de la Mònica a Vinyet Media el tema de Junts per Sitges, i la Mònica em sembla que també us va comentar molt encertada que al final nosaltres el que volem fer, a part que Junts per Catalunya hagi votat una altra cosa, serà el benestar pel nostre poble i pels nostres joves. Gràcies.
Perfecte, doncs el següent a parlar és Esquerra Republicana, Martí Sáez, número 10 de Jovent Republicà i d'Esquerra Republicana. La seva formació proposa que si es detecta un pis lloguer turístic il·legal a Sitges, el propietari pot evitar pagar una multa si cedeix el seu pis a habitatge social. Això què implicaria? Com afectaria els joves?
Bé, bona tarda a tothom. Gràcies a Ràdio Vinyet i a Vinyet Media per organitzar aquest debat. També a la gent que ens segueix des de casa i que ens segueix des d'aquest entorn magnífic. Sí, és cert que aquesta proposta parteix de la base del Jovent Republicà i d'Esquerra Republicana, que l'habitatge de protecció oficial no és la solució definitiva. És a dir, és una solució a llarg terminista i està molt bé, però cal trobar maneres de trobar nous pisos que ja n'hi ha al mercat. I per tant, una de les propostes és aquesta. I ben bé no és evitar pagar la multa, sinó que tu se't sentència de dues formes, se't sentència a 600.000 o 300.000 euros de multa o 7 anys de lloguer social. I tu pots escollir com pagues o com reps aquesta sentència. I això al final el que incrementa és l'habitatge al públic. És a dir, més enllà de crear pisos, que per altra banda també defensem que la gestió d'aquests pisos ha de ser municipal, cal trobar maneres de que els pisos que ja hi ha entrin al mercat. I en aquesta proposta, entre d'altres, fa referència a això, als pisos que ja estan, que puguin tornar al mercat.
Perfecte.
Torna ara per la candidata més jove del debat d'avui, Maria Fernández, número 12 del Margalló, al Partit de les Botigues. Primer de tot, quin projecte pot tenir el seu partit pel poble de Sitges, més tenint en compte que vostè es defineix com a castelldefalenca? Les seves polítiques d'habitatge estan centrades en els joves de les botigues o en Sitges en general?
Vale. Hola a tots i totes, moltes gràcies a Vinyet Media per convidar-nos. És el primer cop que els joves de les botigues i Garraf, que encara que no ho cregueu, formem part d'aquest municipi, no sé si tothom aquí és conscient, estem representats d'alguna manera als mitjans de comunicació. I llavors, sembla ser que per vosaltres és parlar d'habitatge pels joves és una utopia, és una cosa on volem arribar, però és que per nosaltres ja és que és una broma, em sembla com pràcticament impossible. Llavors, m'agradaria preguntar també al candidat de Junts per Sitges si el pla d'habitatge social que proposa inclou també les botigues i Garraf, ja que pràcticament, bueno, tots els projectes que s'han promogut des de part de l'Ajuntament mai ens han inclòs, tot i ser part de Sitges, i pagar nosaltres els impostos com qualsevol altre ciutadà. Llavors, no és només que nosaltres no tenim, ni ens plantegem aquesta idea de tenir habitatges socials, habitatges a la nostra disposició, que siguin assequibles, sinó que a més no és una zona atractiva pels joves, ja que ens falten els serveis que tindria un municipi normal que està connectat amb el centre del municipi o amb els altres municipis del costat. Per posar un exemple, jo visc a les botigues i venia aquí a música a Sitges perquè a Castelldefels no hi havia escola pública de música, aquí crec que va desaparèixer també, i el cas és que jo havia de pagar 7 euros per anar, 7 euros per tornar. O sigui, si ja no puc tenir jo la meva educació gratuïta, com hauré de tenir jo un habitatge assequible a la meva zona? No? Hi ha com molts problemes de transport, de comunicació, de serveis, de neteja, de seguretat, que fan que directament no sigui una zona atractiva, a més de que no és assequible perquè no tenim habitatges per joves. I això és tot. Moltes gràcies.
D'acord, gràcies. I ara és el torn de Sergio Palomares, número 6 de Ciutadans.
Palomares.
Sergio Palomares, que vam tenir aquí perquè, bueno... És que em disculparan, però és que mira, tenim un noi que es diu Santi Palomares i se'm va quedar amb la copla, em va passar algú, bueno, és igual. Ara és el torn de Sergi Palomares, número 6 de Ciutadans. En les seves llistes de la formació dels Ciutadans no hi ha cap menor de 25. Per tant, pot Ciutadans tenir un projecte pels joves sense tenir-ne cap a la llista? I parlant d'habitatge, el candidat de l'alcaldia de Ciutadans va dir que estava en contra de regular el preu del lloguer de l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament deia que el projecte d'aquesta formació seria donar ajuts a aquelles persones que no poguessin arribar a pagar un lloguer, com pot ser el cas d'alguns joves.
Sí, ara. Bueno, primer de tot, jo em considero jove encara que tinc 27 anys, o sigui que jo crec que sí que representem els joves també. Per una altra banda, aniré directament als punts claus del nostre programa. Per començar, volem dotar dels mitjans adequats i gestió del parc d'habitatge públic a l'oficina local d'habitatge. Ara mateix fa com d'intermediari, vale? Entre la Generalitat i el que és el municipi. Per això el dotarem de personal especialitzat en aquest sector i mitjans econòmics suficients. Una de les primeres tasques serà crear un cens d'habitatges buits i impulsar juntament amb els seus propietaris perquè el destinin a lloguer social a través de subvencions. D'on traurem aquestes subvencions? Molt fàcil. Destinarem el 30% de la recaptació de la taxa turística, que bàsicament són uns 600.000 euros a l'any, i el 30% de la recaptació de la plusvàlua, que són 6 milions anuals, a polítiques públiques d'habitatge, és a dir, quasi 2 milions d'euros per polítiques socials d'habitatge. Amb aquests diners, l'Ajuntament compraria també habitatges perquè fossin de titularitat municipal i els gestionéssim directament des de l'oficina local d'habitatge. Aquests habitatges aniran destinats principalment a joves, famílies en situació de vulnerabilitat i persones grans. Ens comprometem també a mantenir la titularitat pública dels terrenys residencials i immobiliaris i immobles, perdona, de l'habitatge de protecció oficial, que ara mateix, per exemple, hem perdut gran part, bueno, no, perdona, ara hem recuperat gran part dels terrenys públics, però és a dir, el PSC bàsicament els va vendre quasi tots, o sigui que ara els hem de tornar a recuperar tots i mantindre'ls.
I la paraula ara és per Xan Urià, número 22 a les llistes del Partit Socialista, el qual proposa aflorar pisos del mercat per abaixar el preu dels lloguers, l'ampliació de l'habitatge social o augmentar la pressió fiscal sobre els pisos buits. Ben bé, què significa tot això i com pot afectar els joves?
Bona tarda a tots i a totes. Voldria agrair a l'equip de Ràdio Vinyet, al públic i a tots els companys de debat per fer aquest debat possible. I com bueno, acabeu d'introduir les propostes del meu partit i m'agradaria una miqueta desenvolupar-les. Tots estem d'acord que Sitges té un problema i és que la gent jove està fugint del poble i és pels preus del lloguer. Però a mi m'agradaria donar com quatre propostes per evitar això. En primer lloc, designaríem un percentatge dels superàvits pressupostaris anuals per l'adquisició d'un habitatge social de lloguer. També promouríem la construcció d'un parc del 30% d'habitatge social en les futures promocions de la vila. I també negociaríem amb els propietaris de pisos turístics per crear un fons d'habitatge social destinat als joves de Sitges. I com també heu dit vosaltres, intentaríem imposar un recàrrec a l'IBI als pisos buits per evitar que quedin pisos buits.
Perfecte, doncs gràcies. Ara és el torn d'Ariadna Font, número 3, a la llista de Nou Horitzó. La seva formació parla de cooperativisme i que ha de ser l'Ajuntament qui sigui promotor d'habitatge social. Plantegen algun tipus de percentatge específic d'habitatge social destinat pels joves? És a dir, un percentatge del total que promourien?
S'hauria d'estudiar bé perquè també, a part de donar habitatge social als joves, també estaria destinat als col·lectius vulnerables, ja siguin famílies amb pocs recursos, persones amb risc d'exclusió social, víctimes de maltractament de gènere i gent gran. Tot això s'hauria d'estudiar. Sí que és veritat que cada cop el terreny municipal ens estem quedant a zero, o sigui, ja quasi tot ja està més que venut i el que hem de fer ara és tots aquests pisos de protecció oficial o socials els hem de mantenir, com deien els altres grups, i no posar-los a la venda com antigament es feia, ja que cada cop, o sigui, el terreny ja està venut i haurem d'inclús buscar-ne més per tal de donar resposta a la demanda que cada cop estem veient que és més gran. Aleshores, amb Nou Horitzó no volem que la gent jove, la gent gran, amb la gent amb pocs recursos marxi de Sitges i per això volem proposar la següent, bueno, ara us diré unes propostes que tenim, que és també, a part de que l'Ajuntament sigui la promotora del nou habitatge social destinat a col·lectius vulnerables, seria crear una borsa d'habitatge assequible. Hem de ser conscients que l'Ajuntament no té la competència de dir als propietaris quin preu han de posant els seus habitatges en propietat, però sí que és veritat que podem conscienciar la gent de la situació en què ens estem trobant i intentar que tots aquests pisos buits que tenen els bancs o inclús que tenen propietaris que vulguin formar part de la borsa d'habitatge assequible, posant uns preus assequibles marcats per l'Ajuntament a canvi de no pagar l'impost de l'IBI o aplicar una reducció de taxa de les escombraries. També donar subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial o per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Donar prestacions i subvencions per al pagament del lloguer.
Acabi.
Buscarem també la fórmula legal per intentar que els promotors privats construeixin dins de les seves noves promocions un percentatge d'habitatge assequible, que això ja, mica en mica, ja s'intenta fer. També intentar buscar un acord perquè els pisos buits dels bancs formin part de la borsa, com ja havia dit, tancar els pisos turístics il·legals
i
preservar el comerç de proximitat, fent campanyes de suport al petit comerç i contra el top manta. Creiem que un Sitges sense comerç petit...
Ja està. Passem. Bé, paraula per Alberto Martí.
No, ara paraula per Sitges Grup Independent. Ara és el torn de Nadia Viana, número 4 de Sitges Grup Independent. Aquesta formació de caire municipalista vol impulsar pisos de lloguer públic municipal i a més promoure una borsa de lloguer social on l'Ajuntament haurà d'acompanyar el llogater i el propietari.
Exacte, primer bona tarda a tots. Gràcies a Vinyet Media i a Ràdio Vinyet per aquesta iniciativa i també benvinguts tots a aquest debat. Primerament, com heu dit, sí, nosaltres som un grup municipalista i és que la nostra principal preocupació és lluitar pels interessos locals. També el nostre programa és un programa real, amb idees assequibles, perquè a nosaltres no ens agrada vendre fum i el que volem projectar el programa són coses que es puguin fer al llarg d'aquests 4 anys. Pel que deies, el tema de l'habitatge. Sí, nosaltres volem crear un parc d'habitatge social, volem acordar amb diferents òrgans com són l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i també l'Institut Català de les Finances per aconseguir finançament per poder finançar, òbviament, aquests pisos. També una de les coses més importants que volem és trobar la idea d'incentivar a les propietats a que destinin els seus pisos als joves, a persones amb risc de vulneració. El que volem fer és una petita bonificació, una bonificació a l'IBI perquè destinin aquest tipus d'usos. També volem vetllar perquè els pisos que es construiran, se suposa, de lloguer social a la plana, perquè de veritat tinguin un preu assequible i que els joves hi puguin accedir. També volem impulsar l'oficina local de l'habitatge, que sí, està creada, però la volem donar a conèixer als joves, que hi vagin, que es consultin, que s'informin i també s'informin de tots els ajuts i serveis que els hi pugui donar l'Ajuntament.
Un minut i mig.
Sí, acabo. En definitiva, volem que els joves puguin viure a la seva vila, que no marxin, que intentin quedar-se aquí. I la nostra idea és que una gran part de tot aquest habitatge social que volem fer estigui destinat als joves.
Molt bé, ara sí, paraula per Alberto Martínez, membre de Noves Generacions del Partit Popular i número 15 d'aquesta candidatura. En campanya han parlat molt de seguretat i neteja i de recuperar els Sitges d'abans. Però mirant el futur i no el passat, quina és la proposta del PP en habitatge pel jovent? Han parlat molt de la importància del sector privat. En aquest tema també li donaríem més poder a aquest sector?
Bé, en primer lloc agrair tot el muntatge, tot l'equip de Ràdio Vinyet, l'assistència a tots els assistents. Començarem pel problema. Més o menys compartim el problema. Vull dir, tenim un exili de joves que s'han d'anar a altres localitats per poder viure i el problema d'això és el preu del lloguer. El principal problema és el preu del lloguer. Per acabar amb aquesta lacra, perquè és un problema molt greu pel futur de la vila, hem plantejat 3 propostes diferents. La primera d'elles és, ja s'ha comentat per algun grup, la destinació d'un nombre de vivendes X del parc de lloguer social del poble exclusivament per joves. Quin percentatge? Això encara no se sap. S'hauria d'estudiar quina és la demanda de vivenda que els joves necessiten i també estudiar els percentatges d'edat en el que hi serien compresos. Una segona mesura seria reduir l'IBI de les vivendes per les joventuts fins al mínim legal. Amb això què volem aconseguir? Aconseguir simplement reduir els costos fixes de manteniment de la vivenda. Si algun jove o qualsevol persona vol adquirir una vivenda que li sigui més assequible. I una tercera mesura que considerem bastant interessant, s'ha aplicat ja en algunes localitats d'arreu del país, com ara l'Ajuntament de Durango, tinc entès, és la vivenda compartida. En què consisteix aquesta política? Gent gran sola, que viu sola i hauria d'estar vigilada o en fi. Crea un conveni, posa en contacte gent gran amb joves de la vila perquè mitjançant un pacte privat pugui el jove habitar la casa de la persona gran i la persona gran tindria seguretat i vigilància i la persona jove tindria un habitatge gratuït o a un preu molt, molt reduït. Gràcies.
Dos minuts justos, passem la paraula a Daniel Brinyet, número 4 de Solucions. El seu partit ha proposat la construcció de més habitatge social, amb una entrega de claus en no més de 18 mesos, si no anem errats. Però si ens centrem en els joves, quines solucions proposen?
Primer de tot, bona tarda a tots. Des de Solucions, lo que proponemos es una creación de 1.000 viviendas nuevas de protección social para los jóvenes, cuya precio sea inferior al que ya está impuesto hoy en día. Con esto lo que queremos conseguir es que todos los jóvenes y todas las personas que tengan pocos recursos puedan permitirse estar en una vivienda en condiciones y no tengan que irse a poblaciones vecinales como pueden ser Vilanova, San Pere y Castelldefels, entre otras. Con esto impediríamos que todos los jóvenes marchen de la vila y de esta forma perder la mano de obra que nos podría aportar demasiado a este pueblo. Muchas gracias.
Perfecte, doncs passem a les rèpliques. Junts per Sitges, volia respondre al Margalló? Bueno, sí, volia res, sí? Sí. El Margalló o a qui consideri vostè? Esperi que no...
No? Hola, vale. Estic segur que saps, el pla d'habitatge social està programat pel barri de la Planera de Santa Bàrbara. A més, també estan plantejades doncs, a la Granja 2, també ens agradaria fer les 70 habitatges també nous. En tot cas, a mi m'agradaria preguntar-li al candidat del PSC, si m'ho pot dir, com es negocia amb els propietaris dels pisos turístics perquè passin a formar part d'una borsa d'habitatge. M'agradaria saber-ho. Nosaltres intentem proposar propostes més reals, com per exemple seria el fet de si una casa, que a Sitges doncs, tenim moltíssimes cases antigues, doncs, necessita rehabilitació, doncs poder oferir-li una subvenció per tal i que a canvi ells es poguessin doncs, formar part del que fos la borsa d'habitatge social. Però... Perfecte, gràcies.
Vale, tindria el torn de paraula Comuns Verds, que ens ho ha demanat.
Sí, jo només comentar, s'ha hablat de que compartim que el problema és el preu del lloguer.
Sí, sí.
El preu del lloguer, jo vull recordar que aquí hi ha partits, com el Partit Socialista, que ha votat en contra de que es pugui regular als ajuntaments el preu del lloguer. També s'ha comentat del lloguer social de la Plana, no ens enganyin. A la Plana van habitatges de luxe i hi ha un petit grapat d'habitatges assequibles però perquè la llei els obliga, no és cap mèrit vostre, senyors.
Perfecte, doncs guanyem Sitges.
Que tenia un minut, no?
Et queda
un segon. Ah, bueno. Bueno,
bàsicament... No, espera't un moment.
Guanyem, queda... Portem aquí un destemat recompte, un minut queda.
Vale, jo volia comentar, bueno, em sembla molt curiós que bueno, moltes de les propostes que es proposen són bonificacions o augment de les ajudes, que bé, d'entrada nosaltres no estaríem en contra, però això és un pal·liatiu, és a dir, això no va a l'arrel del problema, perquè això realment el que seguim fomentant és el continu augment dels preus del lloguer perquè tanmateix puguis accedir a una bonificació, si no hi ha una regulació d'aquest preu del lloguer, seguirà augmentant. I com s'ha demostrat, perquè els passats anys, malgrat es anessin augmentant les bonificacions any rere any, el preu percentual del lloguer ha anat augmentant i les bonificacions no han sigut suficients. D'altra banda, és necessitat regular, és a dir, no es pot fer d'una altra manera. I com s'ha de fer? Doncs bàsicament amb coordinació amb els ajuntaments, amb la Generalitat, i s'ha de buscar la forma de que aquests preus del lloguer no només es limitin, sinó que es redueixin, perquè els salaris reals, aquell salari que és la diferència entre el que tu pots cobrar i el preu de la vida, realment ens pugui accedir a la vivenda. Si no, els joves i bueno, tots els altres col·lectius del municipi estem condemnats a la més absoluta precarietat.
2 minuts.
Perfecte, doncs ara Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Primer un apunt, l'Escola Municipal de Música segueix oberta, està oberta a tothom, està a Can Coi, està oberta. Després, una mica per on apuntava l'Adrià, primer de tot, hi ha algunes formacions que m'agradaria que expliquessin exactament com faran això que han dit. Perquè a mi, senyor de Solucions, expliqui'm com farà en 18 mesos 1.000 pisos que no els tenen licitats i em diu que donarà les claus en 18 mesos. Vull, m'agradaria que ho expliqués. I també remarcar que, i ho apuntava l'Adrià, és un problema cíclic. No hi haurà un habitatge accessible si els treballs pels joves segueixen sent precaris. Per tant, i en parlarem al tercer bloc segur, tinguem clar que és un problema cíclic. I a més, comença a ser un problema crònic. És a dir, tots hem dit, els joves de Sitges se'n van als pobles veïns, doncs bé, als pobles veïns els preus també estan pujant. És a dir, la bombolla ha patat a Barcelona i està fent explotar la resta de l'àrea metropolitana. I en aquest sentit, segur que, com apuntava l'Adrià, entre més ajuntaments que es van afectats, sabrem trobar mesures conjuntes. Res més, gràcies.
Perfecte. Margalló?
Bé, m'agradaria aclarar que jo, quan parlo de que els plans mai ens inclouen a les botigues, no només estic parlant dels habitatges per joves, sinó de tots els plans en general, perquè sembla que les botigues estem allà arraconats, som 5.000 habitants i som molta gent. Som pràcticament el 10% del cens i nosaltres ens mereixem tenir els mateixos drets que qualsevol altra ciutadà de la vila. I no només el vostre partit, sinó després Ciutadans i diversos partits han anomenat plans que m'agradaria saber com s'aplicarien per la gent que vivim a les botigues i Garraf. I després també m'agradaria dir que el representant del PP ha dit que nosaltres compartim un problema, però jo he deixat molt clar que tenim molts més problemes que els problemes que teniu els ciutadans de Sitges, com el transport, la comunicació, etc. I si el que voleu és trobar... si voleu retrobar els Sitges d'abans, jo proposo que vinguis a les botigues perquè fa 100 anys que estem igual.
Perfecte. Ciutadans?
Aniré per ordre. Primer, a la companya Margalló li vull dir que si vol llegir el nostre pla, o sigui... el tenim a internet i tenim un apartat únicament per les botigues i Garraf, i en aquests 4 anys hem sigut el partit polític que més mocions ha presentat a favor de les botigues i Garraf al ple municipal. O sigui que potser li hauries de preguntar als altres partits que per què no la recolzen. I també, contestant el de Guanyem Sitges i el company d'Esquerra Republicana, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu com pots dir-li a una persona a quin preu ha de posar el seu lloguer. Perquè si jo tinc és una propietat privada meva, jo puc posar el preu que em doni la gana perquè estem en un lliure mercat. Mentre a mi, per exemple, m'ho lloguin, o sigui, va en qüestió del mercat. El mercat funciona en qüestió de demanda, oferta i demanda. És així de fàcil. Quan hi ha poca oferta i molta demanda, és normal que pugin els lloguers. O sigui, creant nous habitatges i gestionant amb el que he dit abans, és com baixarà la demanda i pujarà l'oferta, i així es poden regular els preus, però no amb normatives.
Vale, moltes gràcies. Esquerra Republicana, ràpid, 20 segons per respondre i després solucions.
Sí, vostè el que ha explicat és el mercat liberal, però hi ha més mercats a part del mercat liberal. I has dit, com es fa? Molt senzill, incidint en els preus. I com ho farem? Des de la Generalitat, que en les properes setmanes portarà govern i posteriorment al Parlament la llei de regulació del mercat en el sector de l'habitatge. I si vols informar-te més, pots recuperar les xarxes, l'acte que vam fer amb la consellera Capella ahir al Prado, on ho va explicar amplement.
Solucions, gràcies. Esquerra, solucions.
Sí, era per contestar-li al senyor d'Esquerra Republicana que l'entrega de llaves serà 18 mesos, però la creació de vivienda és un plan de 3 anys a 2. Entonces no es a 18 meses la creación de todas las viviendas.
Perfecte.
Partit Popular?
Sí, un petit incís respecte a la regulació del preu del lloguer.
20 segons, eh?
Això no es pot fer. És una mesura molt agressiva. No li pots dir, efectivament, com ha dit el company de Ciutadans, a quin preu arran de la seva vivenda. Això no es pot fer. No es pot fer, perquè el sistema actual no ho permet. Si ho voleu fer, s'ha de canviar el sistema. S'ha de canviar el sistema. Però ara per ara no es pot fer, simplement això.
Perfecte, Comuns.
Sí, només dic que no es pot fer perquè vostès al Parlament voten en contra de que es faci, només per això, eh? Si no, sí que es podria fer. És voluntat.
No estic d'acord.
Només és voluntat.
Algú vol interpel·lar més?
No.
El perdó?
10 segons, ràpid.
No, a mi només m'agradaria comentar dos casos de fracàs, París i Berlín, que van portar a terme aquesta proposta que dèieu d'establir un llindar màxim i que la van haver de tirar enrere perquè no ha funcionat, i un de positiu que ha sigut el cas de Viena, que han fet habitatges de protecció oficial. Gràcies.
Molt bé. Perfecte. Ara sí, tanquem el primer bloc.
Sí. Bueno, estem posant el cronòmetre a zero del segon bloc. Recordem, sí. Els recordem un moment per si algú acaba d'arribar, que tenen 2 minuts per bloc els candidats i res, comencem amb el segon bloc.
Procedim a obrir aquest segon bloc, educació, oci i esport. Hem viscut una legislatura convulsa si parlem d'educació. Trasllat de l'Escola Pia, de l'ACNES, possible tancament d'una línia de P3 al Maria Ussó, etc. I a tots aquests problemes d'infraestructura se li ha afegit el d'aquesta necessitat d'aules d'estudi, com proposen diverses candidatures aquí presents. L'esport no es queda enrere, trasllat del camp de rugbi, polèmiques amb el pavelló de Pinsbens i un camp d'aigua dolç on a l'hora d'entrenar queda un espai saturadíssim. Tot això, l'esport sitgetà jove no decau, i un gran exemple és el de les noies del Suburense, que es van situar ahir líders de la seva categoria. En oci la cosa no millora, un oci que consisteix en deambular per carrers que moltes vegades no conviden a fer-ho. Per tot això, aquests dies hem anat sentint moltes propostes que van d'un extrem a un altre. Ara és el moment perquè cada partit aclareixi als joves quin és el model d'educació, esport i oci que proposen pel poble.
Per tant, comencem amb Guanyem Sitges, Adrià Enríquez.
Ok, des de Guanyem entenem que aquest municipi ha estat generador de grans artistes, músics, intel·lectuals, però tanmateix, per la... Potser la manca o el deixar fer no s'ha ajudat prou aquest tipus de persones, aquest talent local que podríem anomenar. En totes les vessants, no només en la música, sinó també serien els treballs intel·lectuals o qualsevol en temes esportius. Nosaltres apostem per el que s'anomenaria el programa Arrelat. Bàsicament un programa que entendria la connexió entre les institucions municipals i el teixit associatiu de Sitges, que ja està prou organitzat en aquest sentit, per poder desenvolupar certes polítiques d'acompanyament en aquests joves amb inquietuds socials. D'altra banda, en tema de lleure, apostem per la creació del carnet del jove de Sitges. Bàsicament seria un carnet que t'obriria les portes gairebé a preus tirats o gratuïts o a molt baix preu als museus, teatres, cinema, esports, activitats que normalment estan a un cost bastant elevat. Precisament jo treballo als museus de Sitges, si voleu entrar i sou joves val 7,5 €, cosa que és un atracament amb armada, i això, aquest tipus de preus i de la impossibilitat d'accedir a aquestes altres activitats socials, ens condemnen de nou a l'oci nocturn, que és el que més tirada té aquí Sitges, i que no, evidentment no estem en contra, però voldríem buscar altres diversificacions.
Torna per Òscar Zambrana, els Comuns Verds de Sitges.
Bé, a mi avui m'hagués agradat que algú del cercle de Podem Sitges estigués aquí defensant les polítiques de joves. Però la veritat és que no m'estranya, perquè si agafem la candidatura seva a la llista, han posat al costat de cada candidat, entre parèntesis, independiente. Els faltava posar independiente de Sitges, perquè crec que no porten a ningú a la llista de Sitges, excepte la número 1, l'Anna Maria Barros, però bueno, no enganyaran a ningú. Parlant de l'educació, per a nosaltres l'educació és la porta d'entrada a molts altres drets. Els Comuns Verds defensem un model públic al servei de la llibertat i de la justícia social. Per això volem remunicipalitzar el servei de les escoles bressol. Volem aplicar la tarifació social a tots els serveis municipals. especialment en l'educació i l'esport. Això que vol dir? Doncs que cadascú paga en funció del que té. Proposem el nostre projecte Interseccions. Aquest projecte diu que totes les escoles i instituts públics treballaran conjuntament per aconseguir que l'educació i la cultura siguin els eixos de transformació Sitges, amb diferents projectes de llarga durada. Aquest projecte s'està fent ara mateix a l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb un alcalde verd, avalat per el Departament d'Ensenyament, i podem aconseguir nous equipaments amb fons europeus. A Sitges tenim greus mancances d'instal·lacions esportives, instal·lacions sobreutilitzades o en males condicions. Els Comuns Verds creiem que hem de potenciar l'esport de base a les escoles, utilitzant les instal·lacions escolars fora de l'horari lectiu, com també que cada barri pugui tenir una pista poliesportiva d'ús lliure. I respecte a l'oci, creiem que Sitges ha perdut la seva identitat. Nosaltres apostem per un model d'oci creatiu amb suport als joves talents locals.
Paraula ara per Josep Van Gorkom, de Junts per Sitges.
Sí, nosaltres tenim una gran quantitat de propostes a nivell d'educació, d'esport i oci. No em dóna temps a explicar-les en un minut i mig. M'agradaria que tots entréssiu a la pàgina de Junts per Sitges i busquéssiu totes les propostes que n'hi ha, perquè n'hi ha moltíssimes. Però faré tres pinzellades ràpides. En matèria d'educació, proposem el que anomenem el que seria l'educació 360 graus. Des que naixem fins que morim estem aprenent. No només a l'escola, de fet, la majoria de vegades no aprenem a l'escola, aprenem a qualsevol espai i en qualsevol ambient. El govern municipal ha de potenciar aquest creixement i aquesta educació. Com ho faríem? Per exemple, a nivell concret, a través del Centre Municipal de les Arts, perquè tots els joves de Sitges tinguin accés al que seria la vessant més artística i cultural. A nivell d'esport, tenim moltíssimes propostes creades per tenir com a objectiu final que Sitges sigui la ciutat europea de l'esport. Com ho farem? Doncs donant suport als esdeveniments que ja existeixen, ajuts per l'accessibilitat als joves i desenvolupant el pla d'equipaments, i no només desenvolupar-lo, sinó ampliar-lo, per exemple, amb la creació de pistes d'atletisme. I finalment, en matèria d'oci, tenim ganes de posar a disposició de tots els joves el que és l'oci nocturn i fer-lo un oci de qualitat, parlar-ho entre tots els joves i determinar què és el que realment volem. Però no només ens centrem en el que seria l'oci nocturn. També tenim ganes d'ampliar la cultura, i em sap greu que avui no s'hagi pogut parlar de cultura perquè ens hauria agradat molt. Però per nosaltres també volem potenciar moltíssim el nivell cultural també, doncs, a través de propostes concretes, per tal de que cadascun sitgetà i sitgetana i els joves, no com l'escola de Bressol que mencionàveu, sinó els joves puguin decidir quin és el seu tipus d'oci. Gràcies.
Perfecte, ara és el torn d'Esquerra, de Martí Saez, d'Esquerra Republicana.
Bé, gràcies. És veritat que aquest és un bloc bastant ampli i una mica per resumir-ho tot, crec que hauríem de parlar d'una anàlisi que és la cohesió, és a dir, són tres elements que cohesionen la societat i hem de potenciar que ho facin, i un repte és que aquests tres elements siguin més diversos. Hem d'aconseguir que l'esport sigui més divers encara. Per tant, cal dotar-nos de més instal·lacions. Hem millorat aquests 4 anys les que tenim i hem iniciat els projectes per tenir noves instal·lacions, com una pista poliesportiva, un nou camp de futbol, el camp de rugby, que ja està desencallat i ja sortirà en breu a licitació. En educació també hem de diversificar l'educació. Hem diversificat aconseguint un nou batxillerat artístic, i és una gran tasca que ha fet l'Institut Joan Ramon Benaprés, i el futur repte de Sitges és aconseguir més formació professional. Amb un festival internacional de cinema, amb grans obres de teatre, hem d'aconseguir que Sitges tingui formació professional per cinema, per utilleria i per producció cultural. I en temes d'oci, segur que la... anava a dir la dreta, però és que ho fa hasta l'esquerra, criticarà que s'ha perdut l'oci, els Sitges d'abans... Bueno, en tot cas, nosaltres creiem que pels joves el que cal buscar és un oci nocturn alternatiu. I quin ha de ser aquest oci nocturn alternatiu? Entenem que ho han de decidir els i les joves del municipi, amb un òrgan que hem creat aquests 4 anys també des de la regidoria de joventut, que és el Consell de Joves, on tots els joves tenen el mateix espai i la mateixa veu. Que, per cert, està molt bé que quan venen eleccions tots ens impliquem en les llistes, però la veritat és que cap de vosaltres ha assistit mai a una reunió del Consell de Joves de Sitges. Res més.
Maria Fernández, del Margalló.
Sí. Moltes gràcies. Primerament.
Funciona?
No. Però ara.
A veure, canvieu-vos.
Hola, vale, ara. Vale. Primerament dir que jo estic molt d'acord amb els Comuns Verds quan diuen que l'educació és una porta d'entrada a molts altres drets, doncs aquests altres drets encara són menors pels joves de les botigues. I Garraf, perquè tenim un problema que no sé si el coneixeu o no, però nosaltres per anar a l'escola som els últims en poder escollir, perquè anem a Castelldefels, òbviament, no ens surt a compte venir a Sitges, i som els últims en poder escollir, en poder tenir plaça, hem d'anar a les escoles que estan més aïllades encara de la nostra població, etc, etc. O sigui, si vosaltres creieu que els vostres drets es veuen reduïts, nosaltres imagineu. I després, per Esquerra, quants d'aquests projectes que heu comentat beneficien o podrien ajudar a la gent de les botigues i Garraf? Perquè tornem al mateix de sempre, que nosaltres no estem considerats població de Sitges per la majoria, bueno, per tots els partits aquí, menys pel Margalló. Nosaltres portem moltes propostes, per exemple, el centre cívic, una remodelació de la Riera de Vallbona, també del passeig marítim, no sé si heu vist el passeig marítim de Castelldefels i el de les botigues, però sembla que tornem a la prehistòria de cop. També us animo a venir a les botigues a visitar, no sé si heu estat mai per allà, però és part de la vostra ciutat. I per exemple la Riera de Vallbona, volem remodelar-la i tal, us animo a venir quan ja estigui remodelada, perquè si no serà el primer i últim cop que veniu. I després, pel tema celebracions, nosaltres aquí Festa Major i nosaltres un dia normal, o sigui, ens surt molt més a compte a Castelldefels. Quan m'heu dit abans que jo em considerava castelldefelenca, és que jo vaig anar a l'escola a Castelldefels perquè per aquí, o sigui, òbviament pels punts i tal, m'era molt difícil. Bon, i després, el carnet de joves de Sitges, que heu dit que tindria un preu reduït per la gent de Sitges. Em pregunto si tindreu en compte que la gent de les botigues hem de pagar 14 euros per venir aquí directament.
Perfecte, ara és el torn de Ciutadans, de Sergi Pomares, ara sí t'ho dic bé.
Bueno, és que no em vull repetir, o sigui que jo em centraré més en l'esport perquè l'educació més o menys estic d'acord amb el que han dit diversos companys, sobretot més amb uns que amb uns altres, però bueno. En quant a l'esport, bueno, donar suport sobretot a l'esport federat a través d'un pla estratègic de subvencions. Vale? Ara mateix només hi ha un pla de partides pressupostàries i sense estudis previs. Subvencionarem i treballarem al costat de les 36 entitats esportives perquè tots els sitgetans i sitgetanes puguin federar-se a les diferents disciplines i poder portar l'esport a Sitges a tots els jocs. Vale? Directament, parlem del pavelló de Sitges. Bueno, és un, en quant als equipaments, cal prioritzar l'execució dels actuals projectes. És a dir, encara no hem vist posar una pedra dels nous equipaments. O sigui, i no sé ni com la veurem, si en aquesta legislatura o en la següent o el 2026, per lo menys. I si me'n vaig a la part d'oci nocturn, sí que és veritat que jo estic a favor, per exemple, d'incentivar l'oci nocturn i tot tipus d'oci, també portar esdeveniments culturals, parlar amb el Consell de Joves, que nosaltres podem gestionar part d'aquests esdeveniments també. Jo t'he de dir que jo a mi mai tampoc m'han convidat, però a partir d'ara potser m'animo, que jo m'animo tot. I en qual l'oci nocturn, sí, incentivar-lo i sobretot una mica més de seguretat per la nit. Últimament han augmentat molt el número de robatoris i jo us ho puc dir perquè treballo també a l'oci nocturn, el número de robatoris a les sortides de les discoteques. Sí, hem d'augmentar una mica la seguretat en tots els sentits, però una part d'ella és que els joves i bueno, tots els turistes i tots els sitgetans i sitgetanes puguin tornar a casa tranquils sense, per exemple, que els atraquin amb violència com ha passat aquestes últimes setmanes. Gràcies.
Gràcies.
Torn pel Partit Socialista.
Moltes gràcies. S'escolta o no?
Sí, sí.
M'agradaria fer un incís a la part de cultura i esports. Des del PSC volem construir una nova biblioteca municipal al barri de la Plana i també projectar el nou Palau de Congressos a la zona de l'Aigua Dols. En quant a esports, volem donar-li més importància, més protagonisme a l'esport. Volem fomentar l'esport, ja sigui amb ajuts, amb nous equipaments, amb instal·lacions esportives a tots els barris, i també volem finalitzar un projecte que des del PSC considerem que és molt important, que és el de Ciutat Esportiva de Sitges, que estaria a la zona de Pins-Bens i incluiria un estadi municipal de futbol, un camp de rugbi, un pavelló de bàsquet i d'hoquei i una residència esportiva per estades nacionals i internacionals d'esports.
D'acord. Doncs ara és el torn d'Ariadna Font, de Nou Horitzó.
Vale, bé, primer de tot, Nou Horitzó, quan parla sobre els sitjatans i sitjatanes, dins dels sitjatans i sitjatanes entren tots els sitjatans i sitjatanes que viuen a les botigues, que viuen al Garraf, que viuen a Quimmar, que viuen al Poble Sec, que viuen al centre o a Vallpineda. En principi, nosaltres sempre els hem tingut en compte i això, bueno, tu que ets d'allà, segurament t'ho han dit. Després, en tema d'educació, ara mateix estem en una situació de trasllats, com heu dit, d'escoles. Sí que creiem que nosaltres, bueno, que Sitges ha de tindre una formació, hem d'ampliar la formació no universitària. És veritat que Sitges mou la part cultural i és veritat que no hi ha, per exemple, cicles superiors ni de grau mitjà ni de grau superior d'audiovisuals, de disseny gràfic, de màrqueting, de comunicació, etc. Crec que això estic d'acord amb la resta de companys, que s'ha d'ampliar la formació. En el tema d'esports, és que com que m'enrotllo, vaig a... En tema d'esports, com ja sabeu, nosaltres volem fer unes platges esportives anuals, vol dir que i fer unes instal·lacions perquè es pugui practicar diversos esports, no només el futbol o el vòlei, sinó la gimnàstica, entre altres, tot això s'hauria d'estudiar. Després, també volem fomentar l'esport a l'aire lliure per ser una societat més sostenible i més sana. Tenim el massís del Garraf i el litoral, que podem fer moltes coses amb ell, podem fer una guia de rutes amb espais d'ombra i papereres, perquè si vas al massís del Garraf no hi ha ni una paperera i després trobes molta porqueria tirada, que també el civisme ha de tornar al poble.
Un minut i mig.
I després, en tema oci, ens agradaria crear el centre d'oci juvenil. Aquest centre d'oci consistiria en un espai on es farien xerrades, formacions, on adreçades més als joves, també tindríem sales polivalents per tots els habitants de la vila, tot això gestionat per l'Ajuntament. Una altra cosa que ens agradaria fer és també jornades...
Una altra cosa i l'última.
Vale. Després, jornades obertes d'esports i tallers de la vila. Aquí hi ha moltes escoles i normalment sempre es tendeix cap al futbol i al bàsquet i volem ampliar perquè tots els joves i totes les joves també puguin practicar ara tot sí. Tipus d'esport.
Perfecte, gràcies. I ara Sitges Grup Independent, Nadia Viana.
Gràcies. Aquest és un bloc bastant difícil perquè engloba tres punts molt grans i que es troben molt relacionats i que a més són molt interessants. En primer lloc, en l'àmbit dels esports, les nostres propostes són primerament donar suport a totes les entitats esportives, de tot el que calgui, fer campanyes per promocionar totes les seves activitats, estar oberts a tot tipus de propostes i cobrir totes les seves necessitats. Per això és necessari sentar-se amb elles i parlar amb elles i escoltar-la i saber què és de veritat el que necessiten i no nosaltres fer una suposició del que poden necessitar. Després, per nosaltres és molt important potenciar els estajos esportius. Són clubs que vinguin a Sitges, que utilitzin les nostres instal·lacions, el nostre medi natural i també, a més, això crea un gran impacte econòmic a la vila que també es pot revertir per fer més instal·lacions i ampliar la nostra oferta esportiva. En quant a l'oci i a l'educació, també lamentem no poder parlar de cultura, també estaria bé fer un debat de cultura per joves, us ho deixo caure. Per nosaltres és molt important portar el civisme, el respecte, la igualtat i el reciclatge als centres educatius de la vila, perquè són valors superimportants d'una societat i volem fer partícips tant els infants com els joves de la nostra vila. També creiem que un motor molt important de la nostra vida són les entitats. Les entitats ens hem de seure també amb elles, les hem d'escoltar, hem de saber què necessiten i també hem de treballar colze a colze amb elles. El que podríem fer, per exemple, seria fer una assemblea de joves, entitats i ajuntament per parlar de les necessitats que de veritat tenen els joves en quant a l'oci, en quant a la cultura i llavors entre les entitats i ajuntament veure què podem fer. També, Martí, anirem a alguna reunió del Consell de Joves, em sembla una iniciativa superimportant. Què més? Ara ja m'he perdut. Bé, el patronat. El patronat és un edifici que, si no vaig equivocada, ja és
de l'Ajuntament, cal rehabilitar-ho i també una de les maneres que podríem aprofitar-lo és mitjançant la creació de sales d'estudis o un centre cívic, així que és molt important que en aquest tipus de sectors tots estiguem d'acord i tots puguem fer la nostra.
Moltes gràcies.
I una cosa, anem a dir... per apel·lacions, si no hem fet un debat, si no hem fet un bloc de cultura és perquè ja es va fer un al Prado i vam considerar no repetir un altre debat sobre cultura, perquè si, has, si vas anar al Prado, doncs ja és suficient. Vinga.
Alberto Fernández del Partit Popular. Martínez, perdona.
Cap problema. Un petit incís amb la companya de les botigues. Et convido i a que ens reunim aquesta setmana vinent o quan us vagi bé amb el grup del Partit Popular per convenir el que considerem, per dinamitzar les vostres peticions. Jo les entenc i tinc voluntat i vull que us sentiu integrats, és la nostra voluntat i la millor forma que podem, la millor solució és reunir-nos i parlar, no es solucionen les coses. Bé, educació, ràpidament, aniré a les propostes donat el temps. No ho hauríem de fer, tots aquí o gairebé tots, a més som estudiants, alguns treballem també, però molts estudiem per les nits també, molts estudiants esperem fins a l'últim moment, cosa que no hauríem de fer però ho fem. Som professionals de l'estudi, jo estic fent un màster i encara ho faig. Proposem obrir els espais de biblioteca, la biblioteca Santiago Rusiñol, plaça Catalunya, i l'espai jove, les 24 hores en període d'exàmens. Període d'exàmens s'hauria d'estudiar, però serien 3 setmanes, un mes, depèn dels batxillers. I respecte de l'esport, tenim un problema. Respecte de la vela i els esports nàutics. Hem parlat molt de les sales de polivalents i d'esports d'atletisme, futbol, bàsquet, però se'ns oblida la vela. Som una vila marítima i tenim un problema amb la llei de costes que amenaça... amenaça l'esport marítim de la vila. Hauríem de fer pinya com a poble per fer pressió i fer que la llei de costes canviï i dinamitzar així l'esport de la vela i promocionar-lo. Oci, efectivament, senyor d'Esquerra, ens agrada l'oci d'abans, creiem que és compatible. Volem reobrir el patxà de Pineda. És un emblema del poble, és el primer patxà del món.
Dos minuts.
Crec que es pot comptabilitzar en seguretat i més neteja.
Molt bé.
Gràcies.
Tornarà per solucions.
Nosotros desde Solucions proponemos crear campos de fútbol, básquet, vóley, entre otros deportes públicos para todos los jóvenes y adultos que quieran ir a jugar totalmente gratis. También proponemos la creación de barras de calistenia en la playa de la Fragata y justo al lado un parque de movilidad para la gente mayor que va a caminar por el paseo. También, tema ocio, queremos recuperar lo que era Sitges en los años 60, 70, 80, 90 y 2000, porque creemos que esos eran los años de oro y que todo el mundo aquí y en casi todo el mundo conoce lo que era la 2 de mayo de Sitges. Justo ahora ya se ha perdido todo eso. Y creo que eso es un gran emblema que deberíamos mantener para nuestro pueblo porque es una gran fuente de ingresos. De educación. Desde Solutions apoyamos a las escuelas públicas y queremos introducir nuevos profesores para la gente con problemas de síndrome de Down y movilidad que puedan estar con los demás alumnos sin ningún problema, que puedan estar todos juntos y convivir bien. Gracias.
Perfecte, doncs passem a la ronda d'interpel·lacions, de debat, com li vulgueu dir. Comença Junts per Sitges.
Jo primer volia parlar amb el Martí, t'accepto el del Consell de Joves, però no accepto que diguis que només estem involucrats quan estem en campanya electoral, perquè justament estem moltes companyes i companys d'aquí Sitges aquí, que considero que no només som el futur, sinó que ara mateix som el present del teixit associatiu de Sitges. Per tant, em sembla que no només formem part en campanya electoral. I tinc cloc, eh? I tinc cloc.
5 segons.
5 segons?
10 segons.
Bé, estic d'acord amb la Nàdia amb el que dèiem al patronat. Nosaltres proposem fer un punt d'activitat artística o de cultura popular ubicat en el centre de la vila. I a més promoure activitat de música en viu als establiments fent una modificació legislativa, com ja s'ha aprovat a Barcelona per unanimitat parlamentària.
Ara sí.
Perfecte, doncs, torn de Ciutadans.
Bueno, jo li volia contestar al meu company del PP. Aquesta proposta que li has fet a la companya del Margalló no es fa 7 dies abans de les eleccions municipals, sinó es fa durant tot l'any. És a dir, nosaltres, ells ho sabran, si són de les botigues de Garraf, hem parlat amb les associacions de veïns, hem anat allà, hem estat fent carpes, hem fet un vídeo que està a YouTube que podeu veure on parla de la problemàtica del passeig de les botigues, vale? I de Castelldefels, i és una petita crítica en això. I en quant al company de solucions, és que una, o sigui, sol dir-te una cosa, és que hi ha moltes coses de les que dius que ja estan. O sigui, sol això. Res més, eh? O sigui, que...
Gràcies. Comuns?
Sí, no, només un petit comentari a la Maria del Margalló. No, només dir-te que sóc plenament conscient de la problemàtica de les botigues i del Garraf, perquè jo sóc del poble de Garraf. Només això.
Perfecte, doncs nou horitzó. 10 segons.
És el que té exaurista.
Per solucions et dic que les escoles públiques, com a mestre, hi ha el decret d'inclusió, que aquí vol dir que a tots els nens els hi obrim els braços a l'escola pública. I després pel PP, com a instructora del Club Nàutic de Sitges, Sitges té un programa que es diu Vela Escolar, i dins del curs dels nens, totes les escoles de Sitges venen a fer vela.
Venen a fer vela només al Nàutic?
Venen a fer vela al Nàutic perquè és el que va, diguéssim, va concursar i li van donar. Sí que és veritat que malauradament el Club de Mar, el problema que té és que molts cops no té sorra. I
perfecte.
Això és un...
Ara sí. I gràcies, i guanyem.
Bé, els que em coneixeu personalment, sabreu que sóc un cínic de categoria, però de veritat no us ho preneu personalment, però crec que molts partits heu descobert el que és la democràcia participativa, perquè esteu parlant de les reunions amb les entitats, la participació activa de la jovent, i és una cosa que realment ho portem com a eix transversal al nostre programa. D'altra banda, és veritat, m'has preguntat sobre el carnet de joves. Sí, és una mesura per tot el jovent de tot el terme municipal. D'altra banda, en tema també relacionat amb l'educació, guanyem nosaltres, volíem estudiar la possibilitat de apostar per un transport públic gratuït per les joves i els joves que ho necessitin entre setmana. I entre d'altres també estudiar una línia que ens connectés per l'autopista fins a les botigues, que això ho recollim al nostre programa electoral.
Val, perfecte. El Margalló i després Esquerra, per... ja que...
Moltes gràcies per aquesta última intervenció. M'agradaria dir que Ciutadans, que tant diu que pensa en nosaltres i tal, i s'està queixant de la seguretat que té la gent en sortir a la nit, doncs hauríeu de saber que nosaltres tenim 0 policies de part, o sigui, de Sitges, a la nostra zona. 0 policies. I són 5.000 habitants. Tenim un robatori mínim cada 2 setmanes. És que no sou conscients, és que nosaltres estem en perill continu. Després, partits com el PSC i Solucions han proposat milions de pistes i equipaments esportius. Nosaltres, també pels 5.000 habitants, tenim una pista en un estat pèssim. Una pista, només. I finalment, a la proposta de PP de reunir-nos i parlar, el partit del Margalló porta creat des del 2002. Hem estat intentant reunir-nos i parlar des del 2002 i hem arribat a la conclusió sempre que l'única manera de tenir veritablement representació d'aquests 5.000 habitants a Sitges i que ens tinguin en compte és tenint el nostre propi partit, que és el Margalló.
Gràcies. Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Molt ràpidament, el Josep, em referia a estar actiu en allò polític, en el teixit associatiu, és a dir, estic totalment d'acord amb el que és l'espai per excel·lència dels joves, hem compartit 1.000 espais com aquest, i després, com que ha sortit el tema Patxà, m'anaria a parlar amb l'amic del Partit Popular, perquè m'ha fet molta gràcia, i sé que no té a veure amb Sitges, però no m'hi puc estar, perquè vostè ha dit les coses se solucionen reunint-nos i parlant. Suposo que això és el que fa el seu estat cada dijous, dimecres i dimarts, a partir de les 10, al Tribunal Suprem, amb el govern legítim de Catalunya. Això és el que fan vostès, seure i parlar. Segur que sí. I després, com que sé que em dirà, podem parlar dintre de la llei, doncs li respondrem la llei. Si volen que obri el Patxà i Pineda, em sembla fantàstic, però que compleixi la llei, aquesta llei que a vostès tant els agrada,
Si tant els agrada la llei, facin-la complir al Patxà de Pineda, que és el motiu pel que ha tancat, no perquè tinguem patxafòbia ni cap de les coses que sembla que insinuïn. És a dir, quan compleixi la llei i tingui unes instal·lacions adequades a llei, que obrin sense cap problema.
Perfecte, Sitges, grup independent. 10 sí. Segons, perquè...
Sí, sí, sí. Jo volia respondre molt ràpidament a l'Adrià. No hem descobert ara de reunir-nos amb les entitats i de reunir-nos amb els grups, però les coses canvien i les necessitats canvien. I és per això que periòdicament sí que hem de reunir-nos amb totes aquestes persones, ja siguin vosaltres, nosaltres o tot el govern. Dona igual, al final és escoltar les persones i saber quines necessitats, perquè com he dit, les necessitats canvien i això ha d'anar, és com un riu.
Perfecte, gràcies. I Ciutadans...
Ahora, et contesto lo que m'has dit. Nosaltres dintre del programa, portem... 10
segons,
molt breu, molt breu.
10 segons també.
Sí,
tens.
Molt breu.
Voy.
Sí, sí.
Venga. Nosaltres dintre del programa portem el tema de la seguretat de les botigues i Garraf. Et torno a convidar a llegir-lo i ja ho portàvem al 2015, vale? Ja està.
Perfecte.
Encara té temps solucions o PSC si volen afegir alguna cosa més?
Doncs, donem per finalitzat el bloc 2. Ja. Diuen que tenen fred, eh? Bueno, és que sabíem, bueno, no sabíem que el maig ja és temps de calor, no?
Però heu debatre entre vosaltres i us escalfeu una miqueta.
Exacte. Per, bueno, el tercer bloc, entrem ja a l'últim bloc, que és l'ocupació juvenil. Per moltes ajudes que l'Ajuntament realitzi en matèria d'habitatge, és molt difícil poder pagar el lloguer sense una feina i un salari dignes. A més, cada vegada hi ha més feines que demanen una experiència prèvia que els joves moltes vegades no tenen, fet que provoca una gran taxa d'atur. També cal pensar en els joves que volen treballar a l'estiu o que volen compaginar el seu temps d'estudi amb una feina a les tardes o als matins. Què és el que proposa cada formació per fer front a aquestes dades? Penseu en pactes publicoprivats, en incentivar les empreses a agafar joves sitgetans? Expliqueu-nos. Comencem amb Guanyem, Adrià Enríquez.
Bé, gràcies. Bé, primer de tot, hem de reconèixer que una de les activitats econòmiques principals d'aquest municipi és el turisme. Però tal com està desenvolupat avui en dia, és un turisme massiu i salvatge que ens condemna, especialment al jovent, a unes condicions precàries i de misèria absolutes, amb sous de misèria, contractacions en negre, horaris infernals i, bàsicament, bueno, amb uns salaris de misèria total. Bàsicament nosaltres buscaríem en línies generals potenciar altres activitats econòmiques que fomentin no només especialment en el turisme, sinó també temes culturals, esportius i del territori. Tot i així, en tema d'idea general, hem d'entendre que l'Ajuntament ha de ser un agent més i intentar assolir el màxim protagonisme en això en la potenciació de llocs de feina. I nosaltres ho voldríem fer a partir d'uns certs codis ètics d'aquestes obres públiques que l'Ajuntament podria oferir per contractar diferents empreses per desenvolupar certs llocs de treball, especialment pel jovent, per exemple, la creació del salari mínim de referència municipal, del qual ens estaríem molt contents que es desenvolupés per no seguir, per exemple, contractant empreses d'ETTs, per exemple, que et condemnen a la misèria més absoluta, i ho parlo per experiència personal. D'altra banda, nosaltres buscaríem també pels models cooperatius que integrin el jovent en la vida democràtica econòmica d'aquestes empreses, que tendeixin a generar contractes amb aquest tipus d'empreses i no especialment, com he dit, amb ETTs o empreses de grans multinacionals que realment el que fan és passar pel municipi i condemnar-nos de nou sobretot en temes d'hostaleria, també d'altres bandes, a la més absoluta precarietat. Volia el discurs de classe? Doncs aquí l'heu tingut.
Comuns Verds de Sitges.
Jo, com comentava al principi, avui la Carla, la Daniela o la Pau no han pogut ser aquí perquè són joves, perquè estan treballant i estan estudiant. I és que avui en dia parlar d'ocupació juvenil és parlar de precarietat, salaris de 600 euros. No oblidem que alguns dels partits que estan avui aquí asseguts, més d'un de fet, han donat suport a la llei de la reforma laboral que tant de mal ens han fet els joves. El Partit Socialista no s'ha atrevit a pujar el salari mínim a 1.200 euros. Com sempre que governa la dreta, el mercat es regula sol. L'ocupació, l'habitatge, el mercat regula i l'Ajuntament contempla. Doncs mirin, no, els joves no hem vingut pas a contemplar. Senyors de la CUP, vostès que s'han dedicat a contemplar els darrers anys,
que donen estabilitat al govern de dretes del Miquel Forns, però per contra, a Barcelona, amb el govern de l'Ada Colau, amb la inversió social més gran de tota Espanya, la CUP s'ha dedicat sistemàticament a dir que no a totes les propostes que hem fet als comuns, fins i tot a fer consultes. Bé, jo demano també als... Demano als senyors del PSC i Esquerra Republicana que no mirin a la dreta, que si miren a l'esquerra ens trobaran als comuns.
Doncs... Josep Bangor, com Junts per Sitges.
Bé, doncs, a nivell d'ocupació juvenil, permeteu-me que em centri bàsicament en tres propostes concretes a nivell municipal. Compartim i apostem pel turisme com a motor econòmic de Sitges i sabem que això fa que molts sitgetans i sitgetanes vulguin treballar a restauració o que la seva primera feina estigui abocada a la restauració. Per això sabem que a Sitges tenim l'Escola d'Hostaleria, que és una de les pioneres a nivell català, i per tant ens agradaria afavorir l'apropament i potenciar l'accés del jovent, no només de tota Catalunya, sinó sitgetà, a aquesta escola d'hostaleria. D'altra banda, també proposem la creació de cursos especialitzats i focalitzats en l'accés al món laboral, com serien cursos de cuina, d'obrador o de manteniment d'embarcacions nàutiques. Tots aquests cursos més focalitzats a una entrada al món laboral immediat, és a dir, són cursos de formació i feina. I a més, finalment, ens agradaria destacar que no ens volem centrar en l'ocupació, sinó en l'ocupabilitat. No ens agradaria que estigui durant un temps treballant, sinó que aquest temps fos el més llarg possible. I per això ens agradaria donar subvencions i de col·laboració pública o privada per a aquelles empreses que vulguin contractar a joves per un període superior al que durés la subvenció.
Ja està. Perfecte. Martí Sáez, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bé, gràcies. Compartim l'anàlisi de l'Adrià, que el jovent actualment estem sotmesos a un treball precari i és feina de tots i totes treballar conjuntament per lluitar-hi. És veritat que el turisme precaritza i per això una de les obligacions de l'Ajuntament és intentar desestacionalitzar el turisme perquè els agents turístics tinguin feina tot l'any i no necessitin contractacions temporals. I després... el que hem d'intentar generar és una borsa de treball millorada de la que ja tenim i a més generar sinergies entre l'espai jove, que ha de ser l'espai de referència del jovent, i nivell 10. I en aquest sentit hem començat a treballar. Durant aquests 4 anys s'han posat en marxa 9 plans nous d'ocupació, els quals inclouen, per exemple, cursos de formació i ocupació, com el projecte FAR, molt relacionat amb l'escola d'hostaleria que ara exposava el company. I després... amb el tema del cooperativisme, perquè si la inversió inicial és molt elevada, el que està generant és exclusió també, perquè no tens el capital inicial. Res més, després més.
El Margalló, el Partit de les Botigues.
Les joves i els joves de les botigues i Garraf tenim dos problemes principals en l'ocupació juvenil. Primerament, que no hi ha ocupació a la nostra zona, i segonament, que per anar a una ocupació a un nucli municipal hi ha moltes dificultats, no? I llavors, el fet que no hi hagi ocupació a la nostra zona és degut a que no hi ha serveis, no hi ha transport, no es facilita cap mena d'inversió privada i alhora tampoc hi ha cap proposta d'iniciativa municipal que no s'hagi realitzat. O sigui, hi ha propostes però sempre es queden pues, com es queden les propostes de les botigues, no? I llavors, aquesta manca de connexions també ens porta és alhora la problemàtica quan volem treballar fora. Jo, per exemple, treballo en més d'una feina, o sigui, tinc diverses feines, i cap és a les botigues ni cap és a Sitges. O sigui, haig d'anar allà a Barcelona o a Castelldefels. I això, tenint en compte la precarietat de les feines, fa que fins si volguéssim treballar aquí a Sitges, tenint en compte el temps i els diners que hauríem d'invertir en el transport, jo crec que pràcticament acabaríem perdent diners en comptes del que guanyaríem en una feina així.
Perfecte, gràcies. Ciutadans, Sergi Pomares.
Bueno, jo només aclarir un parell de coses ja per acabar, que ens estem congelant alguns. Nosaltres som molt conscients que el turisme és un dels principals motors econòmics d'aquí de Sitges. Per exemple, també sabem que en aquests últims 4 anys també ha baixat el turisme a Sitges. I t'ho puc dir perquè jo treballo al servei, o sigui, treballo a un hotel sense anar més lluny. ¿Vale? Una cosa és que hi hagi la mateixa... O sigui, vull aclarir en aquest aspecte. Una cosa és que no hagi baixat el número de turismes, però sí el número d'ingressos, perquè els hotels han de rebaixar moltíssim els preus, vale? Perquè el nivell de turisme baixa. Quan la gent ve a Sitges, veu com estan els carrers, no volen tornar, vale? I això és gràcies a la vostra gestió. I bueno, també volem impulsar la creació de noves empreses. Ens volem obrir a nous mercats, no sols al turisme, vale? I tenim en compte les noves tecnologies per això. És important obrir-se a altres sectors econòmics i també ajudar els joves a convertir-se en joves emprenedors. El tecnològic i el digital, com he dit abans, com per exemple podria ser el sector dels videojocs, que això ja ho va dir el Manu en la vostra entrevista. Per últim, som conscients que com hi ha molts sectors que nosaltres a Sitges no tenim, hi ha molts joves que pels seus estudis s'han d'anar a treballar cada dia a Barcelona, a Tarragona o altres ciutats del costat. Per això volem impulsar un pla que és de la Generalitat actualment, que és la T-Mobilitat, i per facilitar el transport de joves que han d'anar tots els dies a treballar fora de Sitges i després tornar. Aquest pla únicament el que fa és que en comptes de dividir-ho per zones, ja acabo, que en comptes de dividir els títols per zones, el que fa és són títols de transport únic amb una única tarifa en comptes de zones. És a dir, tu cada dia vas d'aquí a Barcelona, tens una tarifa plana, per així dir-ho. No fa falta que compris ni una T10, ni una T+, ni una T50.000.
Partit Socialista de Catalunya.
Bé, gràcies. En primer lloc, m'agradaria dir que el PSC té com a objectiu elaborar programes d'inserció professional per als menors de 30 anys i d'atures de llarga durada, i també garantir que les empreses contractades per l'Ajuntament compleixin els principis bàsics d'igualtat de gènere. I, bueno, i també tenim tres propostes per intentar facilitar la inserció laboral entre els joves. El primer seria fomentar l'emprenedoria col·lectiva i l'enfortiment de l'economia social, recolzant els emprenedors i així facilitar les empreses de fora que vinguin aquí a instal·lar-se. En segon lloc, fomentaríem la creativitat i el talent dels nostres joves en programes i projectes de suport actiu. I en últim lloc, crearíem una oficina d'implantació d'empreses amb finestra única per a les gestions d'empreses, prioritzant l'administració electrònica.
D'acord, gràcies. Nou Horitzó, Ariadna Font.
Nou Horitzó vol lluitar perquè el turisme sigui tot l'any, així també eliminaríem els contractes temporals. Aquest turisme, per això el volem cívic, sa i sostenible. Llavors hem d'estar a la UAIT a l'hora de potenciar Sitges. Després, volem crear un... Bueno, ja està, realment jo crec que ja funciona bastant bé, però bueno, un programa de garantia juvenil amb la creació d'una borsa de treball. Aquí entraria també la gent jove i fins als 30 anys, perquè potser dels 25 cap amunt ja per vosaltres no som joves, però encara ho som, i actualment, com que tot va tard, diguéssim, els estudis, els màsters i tot això, normalment als 30 anys és quan comences a treballar de lo teu. Aleshores volem apoyar, donar suport a aquests joves, incentivant a les empreses a que contractin la gent del poble i la gent sobretot jove. Després, volem fer concursos en espais públics de diferents vessants professionals per tal d'obrir les portes als joves de la vila i ajudar-los a fer-se visibles i créixer professionalment, sense que hagin de marxar a fora. Després, realitzar la Fira dels Joves en l'espai firal que proposem, on els joves innovadors i tots aquells que volen mostrar els seus projectes professionals ho puguin fer de manera gratuïta. O sigui, l'Ajuntament cedia espais públics perquè tots aquests joves que comencen a entrar plenament en el seu àmbit professional ho puguin fer amb el recolzament del poble. I després, com diu la noia de Margalló, que és sempre, bueno, dius de que us tenim abandonats i això, amb Nou Horitzó vol descentralitzar el tema cultura, el tema d'esport i el tema també d'oci i ocupació juvenil perquè arribi a tots Sitges, ja sigui Garraf com botigues. Si nosaltres, si l'Ajuntament realitza activitats, fires, en tots aquests espais Garraf i botigues, crearem oci en aquella zona i podreu...
10 segons...
treballar i viure en el vostre barri, en la vostra zona de confort, i no tindrà de marxar ni Castelldefels ni Barcelona. Ja està.
D'acord, gràcies. Ara és el torn de Sitges Grup Independent. Nadia.
Gràcies.
Jo crec que hi ha una cosa que tots compartim, independentment de la ideologia i del color, i és que ser jove no és fàcil. Vivim etapes molt dures, a vegades som molt joves per fer determinades coses i molt grans per determinades unes altres, i sempre, sempre, sempre ens trobem obstacles per tot. Jo crec que és algo que compartim tots. Per això jo crec, bueno, el Sitges Grup Independent creiem que és important, òbviament, no abandonar els estudis i la formació, però sobretot ajudar aquelles persones que sí que ho fan, creant programes socioeducatius o mitjançant la creació de programes de treball i ocupació juntament amb els comerços locals. Una de les opcions que nosaltres proposem és la xarxa de treball jove, que ofereixi treball i col·laboració amb els comerços locals a través d'incentivar la contractació jove a través de bonificacions i incentius, i treballar sobretot amb els instituts per oferir pràctiques durant els estudis quan els joves ja tinguin l'edat laboral. És un projecte molt interessant. També creiem que una bona manera d'iniciar-se en el mercat laboral és la potenciació del nivell 10, que realitza una tasca molt necessària al municipi, com tots sabeu. Volem fer-lo més visible, treballar conjuntament per impulsar moltes més campanyes, formacions, llocs de treball per joves, com són, per exemple, el programa de garantia juvenil que comentava l'Ariadna, donar-lo a conèixer a tots els joves, perquè estem segurs que no tothom sap el que és aquest programa i és molt beneficiós. Per què els joves no podem emprendre? Per què els joves no podem emprendre? És cert que tenim falta d'experiència i que ens sentim com un peix fora de l'aigua a vegades, però per això necessitem un sistema d'ajuda, de guies, perquè el jove emprenedor pugui anar i saber què ha de fer quan ha d'emprendre, què ha de pagar, què ha de fer quan continua el procediment, i també des de l'Ajuntament facilitar tot aquest sistema burocràtic, perquè al final, si vols emprendre i vols guanyar diners i els vols invertir a la vila, ha de ser tot molt més fàcil que com tenim ara.
Gràcies.
Partit Popular.
Gràcies. Abans de res, Martí, m'agradaria dirigir-me a tu personalment. Et vull dir una cosa, i ho vull dir a tothom. A mi em sap greu, i realment greu, que hi hagin persones a la presó per el que va passar i per tots els fets que han passat. Em sap greu, no ho desitjo. I simpatitzo amb el Partit Popular. No ho desitjo. Tampoc crec que hi hagin tipus penals que es demanen que realment s'hagin donats.
Més enllà del tema nacional,
sí,
podem
centrar-nos. Sí, però ho vull dedicar perquè crec que és important. En fi, simplement això. ¿Vale? Vull dir, em sap greu, però s'ha de ser conseqüent. I la llei és la llei, i sí, la llei és la llei, i és molt fàcil dir-ho, però s'ha de ser conseqüent. I em sap greu, em sap greu. Bueno. Treball juvenil, compartim els problemes, precarietat, estacionalitat. El treball és volàtil, no hi ha estabilitat. Però clar, tampoc podem crear treballs de zero. Vull dir, les competències dels contractes són estatals, ara governa el Partit Socialista, us animo a que li feu pressió per millorar els contractes. En fi, no es pot crear treball del no res. Per tant, el Partit Popular aposta pel següent, com a mesura per incentivar la creació de treball i la erradicació d'empreses i de professionals joves a la vila de Sitges. Hem considerat habilitar l'espai de l'antic edifici del Patronat d'Acció Social Catòlica perquè els joves de la vila puguin domiciliar empreses i els seus despatxos i disposin d'allà de llocs i despatxos i estances per celebrar reunions i sobretot domiciliar les empreses. Això crea automàticament llocs de treball que ho diran els joves de Sitges.
Dos minuts.
Gràcies.
Torn de solucions.
Sí. Nosotros proponemos la creación de nuevos cursos y puestos de trabajo para todos los jóvenes y aquellas personas que están en el paro residentes en Sitges. Todo esto lo queremos hacer haciendo pactos con empresas para que vengan aquí y pongan sus puestos, sus sedes, para que todas estas personas que hagan los cursos puedan empezar a trabajar en estos lugares. Y ya.
D'acord. Doncs comencem, passem a la ronda d'interpel·lacions, a debat. Comencem amb Guanyem.
Bé, Martí. Hola. Hola. Vale, bé, Martí, podríem tenir un debat sobre el cooperativisme, però puc assegurar que les feines cooperatives és la que han generat més llocs de feina més dignes en els últims 10 anys. I, de fet, hi ha una xarxa de cooperatives molt gran que, si necessites una gran inversió de capital, te la poden oferir les banques ètiques i les cooperatives, com COP57. D'altra banda, no sé de què m'estàs parlant dels senyors de la CUP. Sí, evidentment guanyem, la CUP ja està dins, però també està Sitges en Comú, més moviment d'esquerres, un gran llistat d'independents. Del tema de la CUP de Barcelona no et podria dir, la seva assemblea haurà decidit. Però jo només et puc dir que per mi personalment, l'orgull que m'hagi presentat el Rubén Palomo, el Xavi Nin i el Pol Vigo en la passada legislatura, en totes les polítiques socials que han portat en l'Ajuntament i no cobren ni un euro perquè tot ho han donat al partit, ha estat, per mi, un gran orgull. Així que bé, no sé com ho veus.
Esquerra?
Alberto, t'honra molt. I ara et faig una pregunta. Què fas al Partit Popular? Vull dir... Vull dir, amb carinyo, perquè em caus bastant bé per lo poc que ens coneixem. I després, el Sergio, un altre cop, em fa gràcia, perquè sí, no sé, primer t'he de dir que has batut un rècord, has aguantat tres blocs sense parlar de la neteja, que és pràcticament l'únic que sabeu dir. Això m'ha agradat. I després, dir que potser en l'hotel on treballes pues les coses no estan anant molt bé, però és que és mentida que el turisme hagi baixat. Som... Des d'aquesta legislatura, i no dic per mèrits d'Esquerra, però Sitges ara mateix és la segona ciutat de referència quan preguntes per una ciutat catalana després de Barcelona. Sitges és la segona ciutat en turisme de congressos que a més desestaciona per darrere de Barcelona. És que no és veritat que el turisme hagi caigut. Això, vull dir, això ho diuen vostès, no sé exactament per què, bueno, és una mica aquest discurs de la poda, tot ho fem mal i nosaltres ho fem bé i en 24 hores, com muntar una empresa, no sé res més. Ah, bueno, sí, i lo de la T-Mobilitat m'ha fet molta gràcia que diu que ho implementarà des d'aquí quan és una competència de la Generalitat. Vull dir, si vol que s'implementi, digue-li al senyor Calvet que va venir l'altre dia que la posi en marxa, res més.
Perfecte.
I a la de Colau.
Gràcies. I Ciutadans?
Bueno, ja per acabar, primer, he dit incentivar, no implementar, és diferent. Després, no, a l'hotel on jo estic funcionem molt bé i és molt conegut aquí Sitges. Segon, no sol puc dir el tema de la neteja, puc dir la neteja, la seguretat, l'habitatge, puc dir el top manta, puc dir... És que tinc una llista llarga de tot el que no heu fet durant aquests 4 anys. O sigui, ara, vale, us heu convertit en un partit que per una sèrie de coses, sobretot perquè potser veneu llibertat i utilitzeu unes imatges i el monotema, no? Sempre el monotema, per poder a nivell municipal, jo ara començo a parlar, si vols, del monotema, però és que jo no l'he nombrat en cap debat municipal de tots els que hem fet, vale? Perquè crec que a nivell municipal no estem per tractar aquests temes ara mateix, perquè tenim més greus, i els greus són els que vosaltres no heu solucionat, com et repeteixo, tots els que ja t'he dit abans i molts més que et podria treure. Gràcies.
Gràcies. Al Margalló.
Sí, simplement dir que moltes gràcies a Nou Horitzons per tenir-nos en consideració amb les vostres propostes i que jo crec que tots els partits, si ens traguéssim aquest paper que ara estem fent d'un partit i d'una ideologia, trobaríem que com a persones ja la situació en la que estem vivint les botigues i Garraf és inhumana pràcticament en molts aspectes. I esperem que això canviï. De moment ja han fet un gran pas venint aquí, estan representats als mitjans de comunicació de Sitges i de part de totes les joves i tots els joves de les botigues i Garraf, moltes gràcies per aquest debat tan profitós i a tots. I també a Ràdio Vinyeta, òbviament.
Gràcies. Molt bé, fem una hora i 30 de debat. Jo crec... Hi ha alguna intervenció més?
Esquerra,
doncs Esquerra en 20 segons. 10-20.
Res, només molt ràpid. És a dir, deixi de mentir. És a dir, vostè diu, no hem parlat del monotema. El vostre candidat es va passar el debat de Ràdio Maricel i Maricel Televisió dient tot el rato el gobierno de los independentistas sustentado con los secesionistas de la CUP y los radicales y no sé què més. És mentida que no parlin del monotema, per favor.
El micro.
Jo parlo del seu partit.
És que no sabia què estàs, Jo he parlat de mi, jo en cap debat de tots els que he fet no he pronunciat el monotema, vale?
Vostè,
jo no parlo...
Vostè, de cultura, que no anava a la sortida d'ofici no perquè hi havia una espada. No menteixis,
senyor Mare. Perdona.
No serà aquest el debat on surti el monotema.
Això, ja està.
Bé. Algú vol la paraula?
Bueno, sí, 10 segons.
Deu segons.
Martí, company, una coseta, només una coseta.
Mira, jo simpatitzo amb el Partit Popular i hi ha alguns, jo sóc nou en política, m'hi acabo de fotre per xitigro i perdó per l'expressió, però vull dir que alguns ens posem aquí i hem entrat aquí per fer saber que inclús en el Partit Popular hi ha gent que no té unes posicions tan radicals com tu creus. Jo sóc català, jo parlo català. Em considero català.
Alguna proposta més d'ocupació juvenil?
No, simplement això.
Doncs ja està.
No deshumanitzis el partit.
Ja està. Ara sí, no sé si algú del públic té alguna pregunta, obrim l'espai de preguntes del públic, si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa. Doncs si hi ha algú de la ràdio pel públic que pugui apropar un micro...
Bueno, com no arribarà el cable, que millor que s'apropi, si un cas...
O que vingui, que tingui protagonisme. Vale, aquí mateix.
Bueno, hola. Primer de tot, he estat tota l'estona mirant el programa de Ciutadans. Això que t'ha dit que té un apartat de les botigues és mentida. L'anomena...
No sé on el buscaràs, però tenim un vídeo sencer, ple de les botigues i de la Garraf.
Tu has dit el programa, jo tenim gravat.
Sí. Llegeix-te les propostes una per una i veuràs. I a les botigues i Garraf, i a les botigues i Garraf, i a les botigues i Garraf.
Tu has dit una secció sencera.
Tu
has dit una secció sencera.
Gràcies. També quan vulgui, que no anirà a lo personal. Dona igual.
I després, una cosa, el tema de...
Això, sisplau, si és una pregunta, perquè no
és una pregunta, sisplau, és del col·lectiu LGTBI, que no s'ha parlat gaire i que he mirat els programes, i en alguns, certament, ho sento, el teu no diu res, i en altres que no parlen gairebé res, com per exemple Ciutadans, que parla molt del bullying, no parla res de malalties, per exemple aquí a Sitges he anat al CAP, han augmentat un 40% les malalties de transmissió sexual, sobretot en joves i en major, gent molt gran, i veig que no hi ha cap programa que o no posi res o posi alguna cosa, i m'agradaria saber pels joves que teniu, perquè o bé on he vist els programes o els que surten.
Respostes breus de cada partit
i concises. Ciutadans, comencem.
Bueno, si ara per començar em dirà que no hi ha un apartat sobre LGTBI al programa de Ciutadans, també suposo que serà mentira quan l'he escrit jo de la meva pròpia mà. De prevenció, doncs hi ha també un apartat, o sigui, directament també hem pogut parlar amb el CAP, i bueno, si no he parlat durant aquest debat del col·lectiu LGTBI és quan ens van passar les propostes, els temes eren molt concrets, vale? I jo no el volia excloure, sinó incloure. Quan jo parlo dels joves, parlo d'ocupació i parlo de tot això, incloc el col·lectiu LGTBI.
Bé, d'acord. I teniu en compte que hem trigat mitja hora més de la que teníem pensada, per tant, arribem a afegir tots els temes que ens han passat pel cap i ens estem aquí fins al dia de les eleccions.
Esquerra Republicana, ens havia dit.
Sí, bé, el programa d'Esquerra Republicana en aquest sentit és molt clar. Més enllà de la prevenció i de donar a conèixer les alternatives, es tracta de lluitar contra l'estigmatització de les malalties de transmissió sexual i també contra l'estigmatització moltes vegades del col·lectiu, és a dir, cal avançar cap a la igualtat, sobretot des de la via de l'educació. I aquestes són les coses.
D'acord, molt bé. D'acord, gràcies. Sí, general. No Horitzó, ràpid, sisplau.
Bueno, No Horitzó, per el que ha dit el Llorenç, que, a veure, òbviament, quan parlem de sitgetans i sitgetanes, posem a tothom dins de sitgetans i sitgetanes. No volem etiquetar i, òbviament, si No Horitzó arriba a governar, estarà al servei de tots els sitgetans i sitgetanes, i aquí entra el grup de LGTB, entren els transsexuals, entren les víctimes de violència de gènere, entra tothom.
D'acord.
Aleshores,
els transsexuals estan a LGTB, és la,
sí, bueno, però és part.
D'acord, gràcies. Sitges, grup independent, última intervenció.
Sí, molt ràpidament, contestant al Llorenç, el nostre programa està basat en la igualtat. O sigui, no entenc ara, està molt bé dir, sí, i no està inclòs el col·lectiu LGTBI, però és que parlem d'igualtat, està inclòs, òbviament. Després, des de Sitges Grup Independent, nosaltres ens hem reunit en diferents associacions que toquen aquest tipus de temes. Llavors, nosaltres estem oberts a escoltar, a rebre idees, a rebre solucions també, així que us deixo també sobre la taula aquest tipus d'iniciativa.
Molt bé.
D'acord, gràcies.
No sé si hi ha alguna pregunta més del públic, si pot ser de sí o no millor. que es pugui contestar de forma breu.
Exacte.
No, els potser no valen aquí, eh? Sí.
Agafa un micro. Pot mirar el públic, sí, on vulgui.
Es veurem en el Consell Juvenil?
Vale. Bé, doncs fem que si ens veurem
en el, ràpid,
si ens veurem en el,
Consell Juvenil,
responem, comencem per
Partit Popular i acabem pel Margalló.
Exacte.
Gràcies pel micro. Sí, i tant, per mi, per les joves del Partit Popular de Sitges i a tota la voluntat.
Sí o no, sí o no.
Ens encantaria, sí, i tant.
Sitges, grup independent?
Doncs clar que sí, i a més independentment de la ideologia dels colors, tots són joves i tots hem de contribuir.
Comuns...
Jo aquí faré pinya segurament amb la Maria, per a quan no. El Consell per Garraf i les botigues.
Jo sí.
Suerte a tothom.
Ciutadans sí, Junts per Sitges?
Sí.
Esquerra?
Sí, seguirem el Consell, sí.
PSC?
Sí.
Sí.
Òbviament sí.
Sí.
Pues jo com el meu company de Comuns Verds.
Molt bé. Alguna més ràpida, sí o no?
Jo crec que...
Tanquem aquí.
Ja està.
Gràcies a tots.
Que ens estem pelant.
Moltes gràcies.
Hauríem d'acomiadar el debat, però si voleu aixecar-ho. Bueno,
doncs, clausura.
Fins aquí arriba el debat jove de Ràdio Vinyet i Vinyet Mèdia. Volem agrair a totes les formacions presents la participació en aquest debat. Un debat que esperem que els joves us hagi fet reflexionar, sobretot aquells que voteu per primera vegada. I ja saben, aquestes han estat les dades, vostres són les conclusions.
Vale. Perfecte. 2019, un debat organitzat doncs, per Vinyet Media i Ràdio Vinyet amb la intenció d'apropar la política municipal als joves de la vila.